La tertúlia esportiva amb Carme Reverte.
Bon dia, 12 minuts, 12 i 10 minuts del matí. Comença aquí la tercera hora del Sant Cugat a Fons i ho fa com cada dilluns amb la tertúlia esportiva. Per tant, donem pas a la Carme Reverte. Carme, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies, Sergi. I no sé si tindrem suficients amb el temps que ens deixa la direcció del Sant Cugat a Fons per parlar de futbol, per parlar de tota aquesta setmana. No, en tenim prou de temps. El que passa és que com que ens engrescarem tant, perquè ho veig a venir, doncs segurament deixarem temes penjats. Però esperem no fer-ho així, perquè tenim molta teca, per tant, començarem molt ràpidament. Saludem de seguida els qui ens acompanyen a la taula avui, repetidors, molts d'ells ja els coneixeu, el Sergi Sánchez, el Jesús Galindo, Josep Maria Félez, Marc Lorenzo. Molt bon dia a tots.
Bon dia. Bon dia.
Amb ganes de començar ja a disparar, pràcticament.
Home, és una setmana molt important pel futbol, pel Barça, pel Madrid, per tot, perquè és una setmana per l'Atlètic. Perdó,
Us coneixeu?
Sí,
sí, sí. Heu coincidit, i tant.
És una setmana que juguen tots molt, juguen bona part, per no dir tota la temporada, bona part de la temporada, amb la Champions i amb la Lliga.
I tant. Us avanço una mica els temes que tractarem, evidentment l'última jornada de Lliga, les seves conseqüències, com queda la situació. Parlarem del clàssic, evidentment. Parlarem també d'aquesta nova desgràcia que ha succeït en el futbol italià, en aquest cas, amb la mort del Pier Mario Morosini. I començarem molt ràpidament parlant, ja que tenim aquí el president, el senyor Félez, d'aquest cap de setmana intens, intensíssim, que ha tingut la penya blaugrana, d'una banda amb la visita del president de la Federació Catalana a les instal·lacions, a la seu de la penya, i després ahir a la tarda amb aquest acte que fèieu de lliurament de les insígnies als socis que ja porten 25 anys o més com a socis de l'entitat.
Sí, el divendres vam tindre la primera de l'assemblea, que va anar a Plàcida, com sempre des que estic jo de mandat, excepte el dia de les eleccions. El dissabte vam tindre la sorpresa, perquè dijous al vespre vam trucar al president de la Federació Catalana, és allò de que l'interessa anar i punta, no? I bé, va signar el llibre d'honor de la penya, i el diumenge i el dissabte al mateix de migdia va estar a les instal·lacions de Can Magí veient jugar nanos, no? I el diumenge vam tindre l'entrega d'insígnies de 25 anys als socis que portaven ja 25 o més, que és la segona tongada que es fa això al llarg de la història.
I quina impressió et va causar? Havies tingut ja algun contacte així cara a cara amb ell? Directe?
Sí, un cara a cara directe amb ell, al seu despatx, vaig estar parlant amb ell, i bé, jo penso que són gent que tenen ganes de fer les coses bé, el que passa que hi ha una desconfiança total, i per tant ara no, ningú es creu res més que això. Jo penso que sí, perquè han fet bastantes coses bones, i és com ara mateix tornaran una part econòmica als clubs de la
mutualitat.
Per tant, això abans no es tornava, es tornava i pagàvem també, eh? Vull dir que s'ha de saber valorar, m'ha dit molt les paraules que es diuen, que tothom parlem i no sabem el que parlem, i veure els projectes que hi ha, el que es fa i el que es té a fer, res més. I la gent penso que no és conscient d'això.
Jo personalment he de dir que em va causar una bona impressió, sobretot perquè són persones que acostumen a anar atropellades pel món.
Correcte, sí.
O sigui, no tenen temps i tampoc no tracten amb temps suficient. Però en aquest cas hem de dir que va estar molt, molt correcte,
molt
que
correcte,
va atendre no només a la premsa, sinó a la pròpia entitat, sabent que tenia una altra cita més tard a una altra població, escoltant, que és molt important, explicant, que també ho és, i donant-li el temps necessari a tota la visita. Per tant, una bona impressió. Esperem que es mantingui amb aquesta actitud.
Vagin treballant
en
aquesta
línia. En el temps.
Sí, que vagin treballant en aquesta línia i veurem el desenvolupament final.
Molt bé, doncs entrem en matèria. Anem per la Lliga. La Lliga que, déu-n'hi-do, aquesta setmana tant Barça com Madrid van patir. Si mirem el resultat final, dius, home, el Madrid no tant, no? Potser no tant, perquè després es van treure totes les cabòries desfent l'empat, però va començar perdent i els nervis es van deixar anar una miqueta, i si no, que li preguntin a Mourinho. Tu avui, precisament, Jesús, expliques en una columna d'opinió al Mundo Deportivo, parles de Mourinho.
Mourinho és la seva política, vull dir, és el que fa sempre, la seva tàctica, és quan un partit no li va bé el resultat, no ho estan fent bé i així, ell, jo crec que dintre del seu cap la seva màxima preocupació és buscar, a veure, qui és el culpable? Ell no es planteja si és ell el culpable, que ha deixat descansar el Di Maria, i això, si ha deixat a l'equip que des, bueno, guanyareu fàcil i que surten a passejar i així. Això no s'ho planteja. Llavors comença des de la banda, el vas seguint, vas fent un seguiment, i el veus que cada decisió, hasta els fores de banda, es queixa i protesta, i diu que quina cara, i fa gestos i gesticula. La botifarra que va fer, al final del partit, que algú devia dirigir. A mi aquestes botifarres a l'aire, sempre, quan fas una botifarra, saps a qui li dirigeixes, tu, encara que el destinatari no ho sàpiga. Sí. A l'encarament aquest, perquè el Pepe, bueno, van tirar una segona pilota al camp, cosa que passa molts cops, no tindria que passar, no és justificable, però passa molts cops, van tirar des de la banqueta, va sortir de l'Sporting, i el Pepe va tirar amb tota la seva mala llet un xut cap a la banqueta dels que es van queixar. Llavors el Mourinho automàticament se'n va cap allà, surt de la seva àrea tècnica i munta el numeret. Vull dir,
però
sempre...
se'n van tots cap a l'altra àrea tècnica... La de l'Sporting, no?
Exacte, exacte.
I allà no, hi va haver alguna
tocada de galta a l'altra. Allà es va queixar un jugador de l'Sporting de l'Angueta, el Nacho Casas, es va queixar que li va donar un cop a la mà, un manotazo, i, bueno, a veure, no es va veure, no he vist imatges, no sé si sortiran o no sortiran, però veient la trajectòria del Mourinho, no m'estranya.
No, a mi tampoc, home.
No m'estranya gens ni mica.
El més trist de tot és que el Madrid, com diu el senyor Guindos, és que... entra en el joc de l'equip petit, és a dir, el Madrid hauria d'estar per sobre tot això. L'Sporting és un equip que va penúltim, que s'està jugant la vida amb un pressupost doncs, com la majoria d'equips de primera, i el Madrid és que cau ridículament cau en el mateix nivell que un equip tan petit com l'Sporting.
Però és que tu no ets una cosa, l'argument futbolístic del Madrid és un, que té uns grans jugadors.
Sí, a banda d'això...
I que aquests xuten, marquen gols i així... Però, a veure, partits del Madrid que diguis, ostres, han jugat bé, jo crec que es poden comptar, Que si comencem a mirar partit per partit, allò de dir, hòstia, l'equip que bé que ha jugat i avui sí que se'n merescut guanyar i així, independentment del resultat, dius, ostres, costa trobar-lo,
No, és que aquí hi ha una altra cosa, i és que...
Ara, tot i així, set gols.
Sempre podem pensar que els equips juguen bé o juguen malament, però al final el que importa són els resultats.
Clar,
i el Madrid el que tira molt és de l'Arsenal i de la pólvora que té davant, però també dels plantejaments del Mourinho, que deixen molt que desitjar. Quan el Mourinho surt amb Khedira i amb Alonso al mig del camp, es nota que no té un mig del camp creatiu. A la que el Mourinho aposta perquè no li queda més remei per un mig del camp creatiu, és quan el Madrid comença a generar joc i comença a jugar bé. És a dir, que pot guanyar amb mig del camp creatiu o no, això és una altra cosa, perquè al final a davant té tanta pólvora el Madrid, que és del que tira aquest any, especialment de Cristiano Ronaldo, però de la pólvora que té davant, que pot treure tots els partits pràcticament. Però ara ho veurem el dia al Camp Nou. O sigui, jo crec que tornarà a ser cagón, el Mourinho, traurà un tribot, i això què voldrà dir? Treure un home de davant, treure menys pólvora i connectar menys amb la gent de davant, i per tant deixar que el Barça tingui la posició de la pilota.
O sigui que estem parlant d'un model, el de Mourinho, que seria entrenador resultadista,
sí, clar,
i del model metodista, que és el d'en Guardiola, més pel sistema, no?
I el pitjor del Mourinho, que jo crec que és el que el perd contra el Barça, és que ell té unes ganes boges de guanyar el Barça, però vol guanyar el Barça a la seva manera, no com li diguin. No com li digui les crítiques i així, que diu que per què no van a jugar-li de tu a tu, sinó que vol jugar a la seva manera, de dir aguantem i apa.
Ara, que si el Barça no guanya el Llevant aquesta última jornada, el partit d'aquest dissabte que ve hauria estat un...
No, ja, però a veure, el que hem de tenir en compte és que hi ha dos places de Champions per tres equips que estan aquí que apreten. A part que el Llevant ha fet una temporada extraordinària. El Llevant, recordeu, que va guanyar el Madrid, que no estic massa d'acord com va guanyar aquell partit, ho he explicat aquí moltes vegades, no? Però són dos places de Champions per tres equips. Màlaga, València i Llevant. Se'ls estan jugant, Per tant, era el partit difícil. Jo tot això que dieu del Madrid i tal, em sembla bé, però tot està escrit i parlat ja. Jo volia traspassar el problema més aviat a la Junta del Madrid, a tot el que és... Perquè el madridisme també està callat perquè porta uns anys sense guanyar, si no hi ha sortit a palestra. És unes declaracions fa dues setmanes del Mourinho sobre que el Madrid no havia arribat mai a les Champions, a les semifinals de Champions i coses d'aquestes. Les Copes d'Europa de Madrid.
Ah, no?
Sí, va dir alguna cosa així. Diu, vaja... Jo sóc d'un soci del club i em queixo i moc cel i terra per dir que el Madrid té 9 Copes d'Europa i no gràcies al Mourinho, precisament. No fotem. Va fer una patinada.
Una mica fantasma sí que
sí,
ho és, eh?
Ningú li ha dit res perquè, evidentment, el madridisme està cansat de no guanyar per uns quants anys, res més que això. I és un problema, és una bola de foc que té penso, la Junta del Madrid aquí, i ja sortirà un dia o altre.
Però si han de guanyar a base de declaracions com aquesta, d'actituds com les que ja coneixem, jo faria servir una de les frases de Mourinho que diu que no sé si li faria vergonya guanyar així a l'afició del Madrid. Enteneu?
Jo penso que ja sortirà això. Quan, si tenim la sort que el Barça guanya la Lliga, a veure què faran. No? A la Casa Blanca, a veure què faran.
El Màlaga, Màlaga i València. El València ha conservat la tercera plaça allò una mica... Sí, a última hora, perquè jo el partit no el vaig veure. Però l'Espanyol va fer un gran partit, o és que el València va fer un nefast...
No ho vaig veure tampoc, no ho vaig poder veure.
Home, un 4-0
bueno,
de l'Espanyol amb el València.
Perquè estava treballant allà al local de la Penya, el que és el meu bar. I l'Espanyol és un equip, aquest any, que un partit no encadenen dos passes, és que no són capaços de fer dos passes seguits, i després juguen un partit com ahir, que els hi entra tot i fan un partidàs, perquè van tenir, no sé si era un 60% de possessió de la pilota, o sigui, que jugaven a futbol. Però bueno, és un equip que sorprèn aquest any com poden fer un partit tan bo i tres tan dolents.
Sí, sí, és bastant irregular en aquest sentit.
En saben, sí, perquè ho demostren que en saben, però...
Molt irregular. Quan es posen a jugar a futbol i així surten les coses bé, juguen i juguen bé. I de cop i volta el que diu ell, fan, que dius, bueno, és el mateix equip que va jugar la setmana passada? Sembla que no.
És que s'han juntat dos equips molt irregulars, el València i l'Espanyol.
I el València deixa d'anar, també, sí.
Perquè el València és capaç de guanyar 0-3 al camp del Bilbao, precisament... de fer-li guits al Madrid al Bernabéu, però després de perdre a casa amb el Saragossa, sí. D'empatar amb el Mallorca a casa i de caure golejat al camp de l'Espanyol. L'Espanyol és capaç de golejar a casa el Rayo, de golejar a casa el València i sobretot de caure fora amb golejades estrepitoses com el camp del Madrid. Però tot i així, l'Espanyol a casa és un fortí, eh? Tira dels partits a casa, perquè fora fa bastant el ridícul, o sigui, aquest any. Sí. I no sé per què, perquè al final... juguen pràcticament els mateixos jugadors, a pesar de que Pochettino té una mica el dubte sempre de qui juga davant, però bueno, quan el Baró està bé, marca gols, quan Verdú està bé, ja veiem el que fa, connecta molt bé amb els homes de davant. No
I, a la, sé. I a la porteria em sembla que hi ha hagut canvis,
Cristian
no?
Alvarez,
ha tornat el Cristian Alvarez.
L'ha tornat a recuperar.
És un canvi relativament lògic, sí. Encara que l'altre ho estigués fent bé, el porter titular era el Cristian Alvarez. Sí. Aleshores, va deixar de jugar per una lesió.
Es va lesionar a Córdoba.
Recuperat de la lesió, i això passa a tots els clubs, a tots els equips, el normal és que torni el que és titular. És normal, vull dir que no ha sigut tampoc una sorpresa, això.
Bé, el que veig jo és que, diguéssim, si deixen treballar el Pochettino i el deixen treballar d'una altra manera, això pot anar endavant. Però sí que està claríssim és que l'Espanyol no està treballant bé, i no sóc jo més indicat per dir-ho, evidentment, però precisament i ara ha sortit el perquè no renovem aquells jugadors que volien... que no volen renovar, és perquè hi ha aquest grup anglès que ha comprat aquestes accions del club, sí. Per dir alguna cosa. Hòstia, això és dolentíssim. S'ha de treure jugadors de la cantera, no han de fer portar jugadors fets. Han de treure més jugadors de la cantera, han de treballar més el tema, perquè en tenen, i penso que...
I tenen una bona cantera.
Sí, sí. Ara, esclar, evidentment, fer un camp costa molts diners, i ara s'està pagant, això és. I cuidado que tenen... Jo crec que tenen una mica de bomba aquí. Dic que tenen jugadors perquè la setmana passada, que quan nosaltres no vam fer tertúlia, oi? Vaig estar al camp del Barça veient l'Espanyol-Barça, el partit de juvenils. Mm.
Que, per cert, ja han guanyat els juvenils de l'Espanyol aquesta última jornada.
Bé, em sembla correcte pels jugadors que són més grans i tot això. El que no em sembla bé és la quantitat de tonteries que diuen seguidors de l'Espanyol, que n'hi ha tingut uns quants. El partit del Barça-Espanyol va ser extraordinari, tant físicament com tècnicament. Extraordinari va ser.
Va guanyar el Barça.
Va guanyar el Barça, va ser extraordinari, però un derrotge de facultats físiques i tècniques impressionant. Fantàstic. I va quedar molt bé, ningú cap patada i... Tot perfecte, no? Inclús va haver molts lesionats musculars degut al gran esforç físic que van fer aquest partit, no? Bé, el que no es pot dir és que ha guanyat l'Espanyol per tonteries d'aquesta gent que estan dient. Precisament els jugadors del Barça tots són menys de 19 anys. Vull dir que jo considero que el Barça és un digne segon i l'Espanyol és un digne campió. Però, evidentment, els jugadors són més grans. I ahir l'última jornada es va concretar.
O sigui, ahir es va tornar la truita.
Sí.
O sigui, els punts que van perdre en el partit contra el
sí, el Barça,
van sopegar.
Del Barça mateix, que va empatar a Badalona.
Sí. Sí.
Molt bé. Què més tenim? Tenim un grup, Sevilla, Atlètic Club, l'Atlético, l'Espanyol... tots estan a un sol punt d'accedir a el que seria posicions, places de la UEFA.
L'Atlètic ja està a Europa.
L'Atlètic
està... l'Atlètic encara per Lliga ja no li fa falta.
Llavors tindríem, són
tant,
4.
No confiem en l'Atlètic de cara al Madrid.
3.
I tant, ja podeu confiar. Sí. Ja
ho... 3. És veritat, és veritat. Serien 3. La posició que ocupa l'Osasuna i el Llevant, que són les dues de UEFA. Veieu amb opcions algun d'aquests equips? L'Espanyol, Atlético, Sevilla...
Jo particularment l'Espanyol no el veig. L'Atlètic juga més tranquil, podria arribar-hi si hi queden uns partits difícils, però pot fer-ho. Però és irregular, però també juguen molt relaxats. Tenen la final de Copa, que ho tenen tot fet també. Els altres, per mi, són el Levante, el Màlaga i el València.
Exacte. Jo
queda una plaça encara aquí.
Els que veig són el Levante, el Màlaga i el València, i després és que el Sevilla, l'Atlètic de Madrid i l'Espanyol, sembla que aquesta temporada semblen tallats pel mateix patró. Vull dir que fan una de cal o una d'arena, i ja veurem, poden fer qualsevol resultat i poden fer qualsevol cosa. Poden guanyar-ho tot com perdre-ho tot. Vull dir, jo crec que són tres clubs que en aquest moment és una incògnita total el que poden fer, Vull dir que...
Anem al clàssic. Anem al clàssic, després d'aquesta jornada tot ha quedat igual que estava, tot i que hi va haver moments que semblava que arribarien a un punt de diferència. I jo no sé què opineu del que podem esperar d'aquest clàssic. No, penseu que qui guanyi el clàssic acabarà guanyant la Lliga?
Jo crec que sí. Que guanya el clàssic, que guanya la Lliga. Jo crec que sí.
El Madrid hauria de perdre un punt, encara.
Hauria de perdre un punt, encara, sí. I l'únic que crec és que és, diguéssim, serà un partit lleig, de res de futbol, sinó trabat, molt trabat, i, per tant, ara és la gran emoció d'un derbi d'aquest tipus que diguéssim, un clàssic com el Madrid o el Barça, doncs, és un gran partit i tal, però no com a futbol, sinó com a trabat i coses una miqueta més antifútbol que res més. Jo només desitjo que tingui una semifinal de Champions molt dura i molt barruera. És el que desitjo pel Madrid, claríssimament.
Jo crec que si guanya el Barça, que jo crec que guanyarà, futbolísticament jo crec que el Barça és millor, jo crec que ha de guanyar, per molt que li costi i així, si guanya el Barça, no es pot dir que tingui la Lliga guanyada, sinó sí que li dona una bufetada amb el Real Madrid, que si l'acompanya un resultat a la Champions no massa favorable... La bufetada pot ser tan grossa que llavors sí que es pot, el Madrid pot acabar fallant i enfonsant-se i el Barça posar-se per sobre. Ara, tot i així, seguirà sent molt difícil, perquè és el que dèiem abans. Et surt el Cristiano Ronaldo, et fa dos xuts, et marca dos gols en un partit que no han fet res. Seguirà sent molt difícil.
I el Barça ho ha de guanyar tot.
I el Barça ha de guanyar tot, no ha de fallar res el Barça.
Jo crec que el clàssic...
Que també el Barça arribaria, sí, en aquest cas, en una posició cap amunt.
Psicològicament, psicològicament, sí, però després té un partit al camp del Rayo Vallecano que deixa-la anar. O
sigui, també és clau que pateixi el Barça amb el Chelsea. Vull dir que van molt lligats, jo crec, que aquesta setmana els quatre partits que
hi ha... La jornada de Champions, de semifinals,
els quatre partits que hi ha, Bayern, Madrid, Chelsea, Barça i el clàssic, van molt lligats. Bueno, els tres partits, són tres.
Com ho veus, Marc?
Bueno, jo el clàssic, a veure, el veig que serà una mica... jo crec que el Madrid serà molt, molt repetidor del que ha fet últimament, és a dir, per mi apostaria perquè el Madrid sortirà amb un tribot, o sigui, segur, perquè el Madrid busca l'empat d'entrada, perquè l'empat li val, sí. Llavors no traurà un mig al camp amb, ni amb Khedira ni amb Alonso, és a dir, traurà segurament, o posarà l'as, o posarà Pepe, i per tant donarà entrada a l'eix de la defensa a Arbeloa, o algun dels centrals que estan jugant últimament, i per tant obligarà a treure un jugador de davant, dels quatre magnífics, obligarà a treure un jugador, que segurament sacrificat serà Di María o Kaká, Higuaín, i per tant li trauràs arsenal de davant al Madrid, li trauràs pólvora, però així és com juga bé, o com es creu Mourinho que se sentirà bé al Camp Nou, i més relaxat, entre cometes, de que no ha d'anar pel partit, sinó que només ha d'intentar fer que el Barça punxi amb un empat. El Barça sortirà, jo crec, amb defensa de 4 segur. Crec que ara el Guardiola ja obrirà les bandes, no com a Llevant, perquè es van callar molt pel centre, i fins que no va sortir Cuenca li va donar resultat, igual que li va passar el dia al
Milan. Jugaven amb 9 allà tancats,
És que quan obres la banda, què passa? Que obligues un dels laterals, a tot l'equip, a desplaçar-se, sí, i a tenir un lateral més, un més un interior o central que triarà de fer la cobertura, el qual deixes ja més espai pel centre dels defenses de l'equip rival. Llavors jo, per mi, el que farà el Barça és sortir en defensa a 4, evidentment, no sortirà a l'ús suïcida, i obrirà les bandes per obligar que els interiors del Madrid baixin a tapar les internades al Barça. Per mi la clau d'aquest partit, sota el meu punt de vista, serà la pressió que faci el Barça a partir de tres quarts de camp, a la zona de creació del Real Madrid. Ja que el mig del camp del Madrid serà un mig del camp molt destructiu, i si tu li pressiones a camp del Madrid, tindrà moltes dificultats per treure la pilota i per connectar amb la gent de davant, que són els que realment te la poden liar. Per tant, per mi la clau serà la pressió que el Barça pugui exercir durant els 90 minuts.
Sembla Tito Vilanova.
Jo que espero una cosa.
Com
ha fet a tots els partits importants, que ha fet jugar els seus protegits, faci jugar el Coentrau per l'esquerra.
Oi.
I amb l'Arbeló per la dreta, i Coentrau per l'esquerra, que estan els dos. Bueno, Coentrau no és que estigui malament, és que jo trobo que és un jugador que no val ni 3 euros, no 30 milions, sinó 3 euros.
És de Mendes.
I l'Arbeló està en un moment molt dolent. Pot ser molt important pel Barça, això.
I escolteu una cosa, com s'ho mira un seguidor de l'Atlètic?
Bueno, ho mirem des de l'ombra. Bé, jo volia aprofitar avui que em doneu l'oportunitat de... Bueno, com
que dilluns, què estàs muntant?
D'estar... No. Era donar el meu sentit pèsam a la família de l'Íñigo Cavacas.
Sí, això nano, volia parlar també després.
Que va morir per la brutalitat policial després del partit Atlètic-Schalke, de la qual jo vaig ser un patidor perquè estava aquell
partit. Tu hi vas anar?
Sí. I va ser no va ser una desgràcia, va ser ni premeditat ni molt menys, però hi havia una brutalitat policial que no estava d'acord amb el que estava passant al carrer. Ja està, era només aprofitar això per
sí, ahir se li va fer un homenatge, hi va haver una manifestació abans del partit.
Sant Mamés no és un camp que fa minuts de silenci, fa molts anys que no es fan minuts de silenci a Sant Mamés. Es va trencar la tradició
per la situació,
per temes que
els
minuts de silenci que es feien al País Basc, l'Atlètic sabem el que és, sabem les arrels que té el País Basc, i els minuts de silenci no es respectaven, i llavors van decidir que no es feien més minuts de silenci per víctimes del terrorisme, per lo que fos, perquè no era un minut de silenci, era una expressió per una part i per una altra de
disputa, sí, exacte. Continuava la disputa igual.
Llavors ahir es va trencar perquè va ser un fet per mi no desgraciat, i res, només volia dir això, donar-li el meu sentit pèsam a la família d'aquest nano, que va ser víctima d'una brutalitat policial desorbitada. O sigui, tots els que estàvem allà, jo físicament no la vaig patir, però la vaig patir
en l'ambient,
amb la meva òbvia, amb la seva germana. O sigui, hi havia un pànic que et trobaves enmig d'un...
Però tu el coneixies, aquest noi?
No, és que el coneixia, però estàvem tots allà. O sigui, va ser tots els voltants del camp, és... partit del risc, ha de ser ja com ni quan es munta una, doncs ja aquesta gent són gossos de presa, i bueno, donava igual, on es veia una mica de follon, doncs allà anaven, i no va passar res més perquè Déu no va voler, sí, perquè Déu no va voler, perquè bueno...
Home, la veritat és que un cop de pilota de goma d'aquestes, realment...
No, bueno, però és que tu... Jo això que llegeixo els diaris de que no es pot disparar menys de no sé quants metres, de no sé, jo veig els reflexos de les escopetes a, pues que et dic, a 20-25 metres darrere meu. I és, bueno, no és agradable. No és agradable i no crec que sigui la manera.
No, i les indicacions són de disparar de cintura en avall. O de donar de cintura en avall. Quan se sap que hi ha hagut...
S'ha dit que està prohibit a partir d'ara, a partir de no sé quan, les pilotes de goma.
Sí, clar, quan ha passat alguna cosa, això
sí, sempre passa igual.
Sí, però això al País Basc.
Sí, només...
Tot arreu,
bueno.
No, tot arreu, em sembla,
No
sí.
Ho sé.
Tot Espanya, no ho sé. Sembla,
Bueno, jo és l'únic que volia dir, és perquè m'hi vaig trobar enmig del fregau, o sigui, estava allà enmig i no m'havia trobat mai, Per sort no m'havia trobat mai, però, bueno, després del partit, què fas? Doncs te'n vas al voltant del camp a fer una cervesa, ens hem classificat per unes semifinals. També t'haig de dir que dintre l'afició de l'Atlètic hi ha violents, com a tot arreu, perquè dintre el camp van haver-hi càrregues, per part de Berchale Sur, per part dels alemans, bueno, s'estaven tocant els nassos, estava l'ambient calent, però no pots crear un pànic general entre 15.000 persones, perquè ja t'ho dic, no va passar res més perquè Déu no va voler. Llavors, si tu saps que s'ha de liar, doncs controla amb uns, controla amb els altres, i el resto de gent deixa'ns que visquem, no? I en aquest nano li han tallat la vida sense tenir culpa ninguna de res.
La mala sort és que acaben pagant sempre justos per pecadors. Sempre acaben rebent els que no...
Bueno, i per lo que em preguntaves, perdona, per fer la meva cullerada a la tertúlia, jo veig que, aviam, veig el Barça molt superior al Real Madrid. En joc, físicament, el Madrid està trencat. Per mi està trencat, és un equip que està trencat. I, bueno, és el que deien els companys, que té molta pólvora davant, fiquen gols i s'ha acabat. El Madrid no té res més. Llavors, la lògica el dissabte és que el Barça guanyi fàcil, no? Perquè serà un partit trebat, com diu l'amic Josep Maria, perquè el Madrid posa un mig del camp destructor, o sigui, destruirà en joc. Però, bueno, jo penso que el Barça guanyarà i que acabarà guanyant la Lliga.
No, el vol que el Madrid jugarà amb les armes que ja coneixem, que ja, sí, ja les coneixem perquè ja portem dues temporades, i jo crec que el Pep sigui intel·ligent, primer no caigui en el joc del Madrid, perquè serà una de les seves armes, no només posar un mig al camp destructiu, sinó intentar travar el joc, embrutar-lo, pressionar molt a l'àrbitre, és a dir, el que ja estem acostumats de fa dues temporades. Jo crec que el Pep ha de ser intel·ligent, en primer no caure en això, i després la clau que repeteixo, la pressió que ha de fer el Barça tot el partit i obrir les bandes, per obligar el Madrid a tenir que tapar les bandes i no poder sortir ells tampoc. Per tant, jo crec que el Barça, jo crec que ell té la mesura presa al Madrid.
I una altra cosa del que estic convençut jo també és que el Mourinho va muntar el show que va muntar el dissabte amb l'Sporting perquè l'expulsessin. I escalfar...
Es va especular,
no ho he sentit, però jo estava convençut que el que vull és que l'expulsessin.
No tenia ganes de venir.
No per no venir o quedar-se a l'hotel, però fotre brutícia i fotre una pressió sobre l'àrbit que piti el partit. Sí. És a dir, una pressió descomunal, o sigui, ja no sabia què pitava, perquè aquest paio s'hagués passat tota la setmana embrutant, o sigui, embrutant i fotent merda i merda i merda i més merda perquè l'àrbit jugui, o sigui, arbitri totalment condicionat.
Déu-n'hi-do.
Jo el que vull dir és que, a veure, et demano que l'àrbit actuï correctament, res més, a més, que no doni interès a ningú i que actuï correctament, perquè a mi, per exemple, el Iturraldo González d'aquesta setmana passada no em val gens. Ara que ha plegat, ara dic el que és. No em val gens això. A mi no em val gens. És un acte, penso, de covard per part d'ell dir-ho ara.
Mira, deixeu-me que fem una ronda. Sí. Tenim penjada a la nostra web, a l'apartat d'esports, l'enquesta de la setmana, i preguntem si penseu que Messi, Ronaldo, els dos, cap dels dos, seran decisius. A veure si podem fer una ronda ràpida de respostes.
Sí, jo penso que Messi serà decisiu.
Jo ho tinc clar, Messi.
Messi.
Veus veure el dissabte que nerviós que es va posar per tirar el penalti. O sigui... Li tremolaven les cames, els canells, li tremolava
tot. El Messi té molta més tranquil·litat, el que diu ell, està molt més tranquil, molt més asserenat amb els partits complicats i així que el Cristiano Ronaldo. Que el Cristiano Ronaldo té molta pagada, però el partit que se li creu...
Però no quedaran anul·lats, que no entra, justament per ser amb els qui es confia.
O així, anul·lar Messi és molt difícil.
80 minuts de partit, però en un minut et solucionen el partit.
Clar. I anul·lar Messi és molt difícil. Més difícil anul·lar Messi que Cristiano.
Bueno, a Cristiano l'anul·les, sobretot, i evitant fer faltes a la frontal de l'àrea, que jo crec que el Pep també serà una de les consignes que donarà
a aquest jugadors. Aquest mite no, això no estic d'acord. Aquest mite de les faltes del Cristiano Ronaldo va marcar l'altre dia un gol de falta Ronaldo. Feia més d'un any que no en feia cap.
Sí, però és l'única...
Havia fet una a la Poel, perdona, a Champions, però feia més d'un any. Sí. Que cada vegada que tira una falta al Cristiano Ronaldo, sobretot els mitjans de Madrid sembla que sigui gol.
La falta a l'Atlético Madrid compta amb la inestimable ajuda del Courtois aquest, que no sé
què està pensant. Que està pregant abans d'hora.
Les faltes
de Cristiano Ronaldo... Compta amb la inestimable ajuda del porter a l'Atlético Madrid.
Les faltes del Cristiano Ronaldo és un mite.
Sí, bueno, però...
Jo crec que ha marcat més gols de falta el Dani Alves que el Cristiano Ronaldo.
Sí, però igualment, si el Madrid no té pilota, de l'únic que pot fer mal és una pilota parada, com pot ser una falta.
Pues que no em fa de falta de mal.
Bueno, per si acas, jo prefereixo no veure ninguna. Jo prefereixo no veure ninguna, per si acas.
Millor que no, evidentment, però... Que no són tan perilloses com es diu, que és un mite, això, de les faltes de Cristiano Ronaldo.
Sí, jo de vegades també ho penso, perquè el veig... El que té és potència. Sí, jo crec que la gent ja s'aparta, no sigui cas que em doni una pilota.
No, és com el Roberto Carlos, són cavalls sense control, la xuten, si va dintre, entrarà, perquè el porter és impossible que la vegi, però si en tira 200, n'hi van 5 dintre, les 5 que van dintre són les que es veuen. Ah. Són les que t'ensenyen a la tele.
Espectacular.
Hi ha jugadors actualment a primera divisió que tenen vergonya de xutar, o sigui, han d'assegurar-se molt la porteria, que no que les pot tirar a 4 o 5 metres d'altura, no? I tal com ha dit ell, el Roberto Carlos o el Cristiano, no tenen vergonya de xutar. és igual on vagi, eh? Sí, sí. Al contrari, que si va a 20 metres d'altura faci
fa un tot zaun. Doncs
si va a la segona graderia
jo passarà que aquest any el Ronaldo no ha ficat masses, per si a cas jo no me la jugaria a posar-li 3 al cap de setmana que ve, eh?
El dia més menys esperat
ho sento molt, no me la jugaria.
Escolteu, no anem a passar molt ràpidament per la Champions, que ja està bé perquè fa una mica de coixinet entre la jornada de Lliga, la última, i la que tenim per endavant, perquè si no aquesta setmana estaríem parlant del Clàssic, estaríem parlant de... seria la rapera, sí. Per tant, va molt bé que això oxigena, això deixa la gent una mica lliure, el cap així més despejat, però sí que m'agradaria saber com penseu que aniran aquestes anades de les semifinals de la Champions. El Madrid juga demà, se'n va a Múnich. Allà també han estat escalfant una miqueta l'ambient.
El Franz Beckenbauer, sobretot, sí, les declaracions que va fer ahir dient que el Madrid era
posant
un equip
el Barça
normal
pel mig. Passant, sí.
Són les declaracions per tocar bastant els
nassos.
Per
provocar, per provocar. Veieu el Madrid a la final? És a dir, superarà aquesta semifinal?
Jo no el veig a la final, eh? Vull dir que penso que al final serà el Barça-Bayern. Però que sí, el que li desitjo a Madrid demà és per tot el que està passant a nivell tant social com esportiu, és que tingués una eliminatòria molt dura i molt, molt barruera, que es doni compte del que és així.
Espereu el Barça, un empat a 0, millor que no, no?
No, evidentment.
Vull dir per no repetir l'historial de Milán.
En Champions, en competició europea, l'empat a 0 és un mal resultat.
No, ja, per això, però ja n'hem fet un. Sempre. O sigui que millor no repetir-ho.
Millor no. Abans un empat a 1, però jo crec que el Barça pot guanyar el Chelsea. Jo crec que el Barça és superior al Chelsea, encara que el Chelsea golegés,
sí,
és bastant superior al Barça i el Barça ha de guanyar. Jo crec que patirà molt més el Madrid.
Vigileu que el Torres està un altre cop olorant el gol, eh?
Jugarà, de moment olorant.
La paraula és jugarà.
Però va, no se sap.
Pensa que el Bayern es juga no solament la final, sinó juga la possibilitat de jugar la final a casa seva.
Sí.
És un equip potent, és un equip fort i li posarà les coses molt, molt difícils al Madrid. Que pot guanyar el Madrid l'eliminatòria? No sóc tan optimista com el Félix dient que no guanyarà. Jo crec que la pot guanyar,
però
patirà molt, sí, i això li pot pesar molt amb aquesta recta final de la temporada.
Sí, a més el Bayern es va reservar ahir contra el Mainz, sí, sabent ja que no guanyarà la Lliga, que la té el Dortmund.
Cap opció.
Per tant, té relaxació total i es centra només amb la Champions, cosa que el Madrid no es pot centrar només amb la Champions. I a més el Bayern té... Bueno, jo crec que el Bayern és dins del que cap el millor equip pel Madrid hagués sigut el Chelsea, el millor equip pel Barça hagués sigut el Bayern, perquè el Barça li va bé equips que juguen descaradament, generosament, i al Barça i al Madrid li va bé els equips que juguen més a joc directe, i que li poden cedir més la pilota. Però tot i així, el Bayern, jo el veig que davant li pot fer molt de mal al Madrid, perquè té molta qualitat i el Madrid ho passarà molt malament darrere, molt malament, amb jugadors que desborden molt bé per les bandes i amb jugadors que arriben molt bé de segona línia i amb jugadors a dins l'àrea tan letals com Mario Gómez. Per mi el Madrid té un repte important, i el Barça per la seva banda crec que el Chelsea no és el millor rival que li pot tocar, perquè és un equip amb un camp petit que fa joc directe, que el Barça això li mata bastant, és a dir, no ha de perdre pilotes al mig del camp en passades horitzontals, com ja li ha passat anteriorment, i sobretot que el Chelsea sí que és un equip que manté la mateixa columna vertebral de Cech, Terry, Lampard, Drogba de fa anys, però per mi és un equip un pèl més envellit, que no aguanten ningú d'ells tots els minuts, els 90 minuts d'un partit, el qual és important. Torres, que esperem que no segueixin sumant-la. I per altra banda, jo crec que és un equip amb ofici, però que tècnicament ha baixat bastant respecte al Chelsea fa dos anys, i que físicament també, però és amb l'únic amb el que potser ens poden intentar contrarrestar en el seu camp, que és un camp petit.
Físicament el Chelsea no t'aguanta un partit actualment.
És pel que he dit, és a dir, els jugadors que de la columna vertebral que té ja són jugadors envellits.
I no aguanten.
I tècnicament no han guanyat, sinó que més aviat han perdut. Per tant, jo crec que sí que el Barça ha d'intentar marcar un gol, ni que sigui el camp del Chelsea, i la tornada per mi serà un pèl més plàcida del que pensem.
Estem ja gairebé fora de temps, i havíem anunciat que volíem comentar, ni que fos una mica de passada, la mort d'aquest jugador italià de 25 anys, que el pobre, déu-n'hi-do, l'historial que tenia. Els pares van morir, també se li va morir un germà.
Deficient.
Li ha quedat una germana gran també deficient. I ara comentàvem abans de començar la tertúlia que en un principi semblava que l'Udinese, sí que és el seu el club
on pertany,
es feia càrrec de...
Sí, això és el que van dir ahir.
De la germana.
Ahir van dir que...
I avui el Marc ens portava informacions noves.
Sí, al Twitter almenys s'ha comentat des de primera hora al matí que Di Natale s'ha ofert per fer-se càrrec de la manutenció d'aquesta noia i dir que no li faltarà mai de res i de que es vol fer càrrec d'ella. Di Natale, jugador de l'Udinese i que ha sigut internacional amb Itàlia. Però bé...
Ara, el que sí que aquest cas planteja, i ja s'ha dit molts cops i és molt reiteratiu, però vull dir que potser s'han de plantejar un replantejament del tipus de revisions que es fan amb el futbol i tot això, perquè ja són masses casos que es donen. Encara que siguin pocs, i sonen molt, però són masses, perquè no estem parlant d'un camp de regional que vas a jugar quasi per amistat i així, sinó que estem parlant d'uns professionals que passen uns controls metges...
És igual de greu,
però vull dir que tindrien que haver uns controls metges perquè no és normal.
Però és que estem parlant justament els casos aquests, aquest jugador jugava
al Livorno
que jugava a la Sèrie B, però és igual, estem parlant de categories on es fa un seguiment professional d'aquests esportistes.
Aquesta temporada aquí a Catalunya també va haver-hi un cas d'un xaval, no me'n recordo quin equip era, un de regional.
Sí, no me'n recordo jo res.
L'Hospitalet era per allà.
De Reus, no?
O de Reus,
del Reus. Del Reus, era.
Del Reus. Vull dir que és una cosa que es dona molt, ja.
El cas aquest és... L'altre dia, precisament, amb la visita a la Federació Catalana, vaig estar parlant també una miqueta d'aquest cas, no? S'ha d'intentar solventar aquestes revisions que es fan, perquè, a més, hi ha un cas molt important, que és que, per exemple, la setmana del 7 i 8 de desembre, que era, no hi havia partits perquè era setmana de descans, i com que els camps són de gespa, hi va haver bon temps, no hi va haver cap partit aplaçat. Hi va haver un total de 160 visites a la Mutual de futbolistes. Què vol dir això? Partits que no estan dintre del reglament, diguéssim, de mutualitat, per dir alguna cosa.
No reconeguts oficialment.
Jo jugo contra tu, amistós, i ja està. I això no pot ser.
Molt bé.
Jo penso que s'ha de revisar aquest tema.
M'estava informant ara des de control que, segons publica Marca, l'Udinese i l'Atlanta se'n feien càrrec de...
És que es va dir ahir.
Sí, i que el Di Natale el que feia era una crida als capitans de la resta d'equips, del Calcio i de la Sèrie B, també per recaptar, m'imagino, que... diners per poder sufragar part del manteniment d'aquesta noia. És un tema interessant. Jo us he de dir, alguna vegada ho he dit, que la temporada passada vam tenir la possibilitat de fer una xerrada organitzada conjuntament amb el Patí Hoquei Sant Cugat, amb un cardiòleg reconegut i de prestigi. Precisament va estar amb el Barça, el doctor Ricard Serra Grima, que és cardiòleg i a més treballa a l'Hospital de Sant Pau, que ell, jo des d'aquell dia us asseguro que això ho tinc com bastant, bastant més clar, i és que els esportistes que moren en aquestes circumstàncies, els que tenen a veure amb aturades cardíaques, no és que siguin esportistes que han fet un sobreesforç i paguen aquest sobreesforç amb aquesta aturada cardíaca, sinó que hi ha una deficiència, hi ha una cardiopatia que no s'ha detectat en el seu moment.
La revisió,
per tant, no és culpa de la pràctica esportiva que es faci, sinó de la situació...
És difícil de detectar, encara s'està investigant sobre aquest tema, de gent que neix amb una malformació
i
et peta quan et peta.
Molt bé, doncs continuarem parlant, perquè avui hi havia cada cas, hi havia cada cosa que potser la setmana que ve, si me les guardo, les traurem. Continuarem parlant la setmana que ve. Gràcies per haver-nos acompanyat. Us espero, els qui vulgueu. I si algú dels que ens escolta també, hi ha una cadira buida encara per ell. Gràcies i molt bon dia. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
La tertúlia esportiva, equip d'esports.